Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts, obrim les portes del club d'avui divendres 21 d'agost. El dia que, mentre tots continuem pendents de Messi, us hem d'explicar la informació i els detalls de com està la situació sobre el futur de l'argentí. Ahir ja li va traslladar Koeman que té dubtes, però avui us podem explicar què volen dir aquests dubtes. Què vol fer Messi? Quina idea té? Què li passa? Quins problemes pot tenir si vol deixar el Barça? Us ho expliquem tot de seguida. A l'equip masculí, males notícies. Al femení, tot el contrari, perquè el Barça ja és a les semifinals de la Champions. Victòria aquesta tarda contra l'Atlètic de Madrid als quarts. També hem d'anar a Bilbao, on ja ens espera una jugadora blaugrana. I també el dia que ja tenim campió de l'Europa League. És el Sevilla. Déu-n'hi-do, quin temporadot d'aquest Sevilla de Julen Lopetegui. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
Que acabem la setmana, però ho fem amb preocupació i amb neguit, i aquestes preocupacions giren al voltant de Leo Messi. Us hem d'explicar moltes coses sobre el futur de l'argentí, detalls sobre la seva situació i, el més important, què vol fer, què li passa, quina idea té, quins problemes es podria trobar si volgués deixar Barcelona. No marxeu, perquè de seguida us expliquem tota la informació que tenim sobre el futur de Messi, que ja us dic jo que ara mateix no pinta massa bé. Però aquesta nit hem tingut futbol, de fet, hem tingut un partidàs, que és la final de l'Europa League. Ruth Vila, què tal? Bona nit.
Quin partit, Arbo?
Sí, Sevilla-Inter, i ho hem d'explicar, el Sevilla campió d'aquesta Europa League.
Sí, després del 0-0 ahir del Girona i de l'1-0 avui del femení, amb un gol que costa moltíssim d'arribar, al partit de Colònia sí que hem vist gols. El Sevilla ha guanyat per 3-2 l'Inter en un partit ben boig.
Molt boig.
Sí, Lukaku de penal ha fet l'1-0 tot just començar el partit. De Jong ha empatat el 12 amb un cop de cap en planxa preciós. De Jong de nou i també de cap ha fet el 2-1. Godín ha tornat a empatar també amb un cop de cap després d'un servei de falta pels italians. I al 74 Lukaku ha desviat cap a la seva pròpia porteria una rematada xilena de Diego Carlos, que si l'hagués fet Diego Carlos seria molt, molt maco, però vaja, sí, si no la desvia Lukaku, no va porteria. Sisè títol pel Sevilla d'aquesta competició, si sumem els de la Copa de la UEFA, que sí, ara és l'Europa League.
Doncs el Sevilla, campió d'aquesta Europa League, veiem a la televisió Movistar Liga de Campeones l'eufòria d'aquest Sevilla de Lopetegui, que déu-n'hi-do quina temporada que ha fet l'exentrenador del Madrid i de la selecció espanyola, eufòria en aquesta final de l'Europa League, i sisena Europa League per l'equip andalús. Avui s'ha jugat aquesta final, Sevilla-Inter, final d'Europa League. Recordeu, diumenge coneixerem el guanyador de la Champions. La final aquest diumenge a les 9, PSG-Bayern de Múnich. La seguirem en directe, ja ho sabeu, al Tot Gira. Però posem-nos seriosos, perquè el Barça, ja sabeu, que estem tots pendents del futur de Leo Messi. Fins ara, fins ahir, o des d'ahir, sabíem que té dubtes i que no ho veu clar. Doncs bé, avui, al Club de la Mitjanit, us podem explicar què volen dir aquests dubtes. Us podem explicar detalls, més coses sobre què sent Messi ara mateix, quina idea té i què pot fer, cap a on pot anar el seu futur. Aviam, què us podem explicar a aquesta hora, a les 11:04 d'avui divendres 21 d'agost? Doncs que Leo Messi no només té dubtes, sinó que a hores d'ara té la idea de marxar ja. Ara, aquest estiu, Messi no veu gens clar el projecte del club i ell el que vol és guanyar més títols importants. Vol aprofitar els últims anys de la seva carrera i per això la seva intenció és anar a un equip important europeu. Què vol dir això? Doncs que si Messi marxa, no seria ni per anar a Miami, ni per anar a l'Argentina, ni per retirar-se. Té la intenció de marxar a un equip gran d'Europa. Més coses, més detalls. Messi veia més fàcil quedar-se si hagués marxat Bartomeu i si hagués vingut Xavi. Bartomeu no ha marxat i Xavi no ha vingut. Bartomeu s'ha quedat i a la banqueta ha vingut Ronald Koeman. El cas és que Messi no està còmode amb el president del Barça. No està còmode amb Josep Maria Bartomeu. Ara bé, si Messi vol marxar, no ho tindrà fàcil. Hi ha aspectes del contracte de Messi que això ho podrien dificultar. Serien problemes per Leo Messi si volgués marxar del Barça. D'entrada, si vol marxar a un equip de màxim nivell, el Barça voldrà cobrar un traspàs. Exigirà un traspàs. És a dir, no li voldrà donar la carta de llibertat. Segon punt, la seva fitxa. Messi ara mateix està cobrant 50 milions nets per temporada. 50 milions nets per curs. És difícil que un club li pugui plantejar un contracte com el que ara té el Barça i, a més, sense infringir les normes del fair play financer. I últim punt, i molt important, que us podem explicar al Club de la Mitjanit, és que Leo Messi té signat un bonus de fi d'etapa que el Barça li hauria de pagar si Messi marxa del club. És un bonus com ja va passar, com el club ja va pagar amb els casos de Xavi i Iniesta. Però en el cas de Messi, aquest bonus és molt alt. Molt. Estem parlant d'unes xifres altíssimes. Una quantitat astronòmica. Per tant, si Messi força la sortida, Messi potser hauria de renunciar a aquest bonus, a aquestes xifres, a aquesta quantitat tan i tan i tan elevada. Això són els problemes que tindria Messi. Insistim, la idea que Messi té a dia d'avui, 21 d'agost, és marxar del Barça ja, vol guanyar títols, però també és veritat que no és la primera vegada que Messi diu que marxa i que no ho fa. Per tant, d'aquí a que Messi marxi, encara hi ha un tros. Bé, estem pendents de comentar la situació que us estem explicant i la situació que viu el barcelonisme al voltant del futur de Messi. Tinc en línia en Marc Marvà. Què tal, Marc? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Primer de tot, Marc, et pregunto, què creus que passarà amb Messi?
Doncs mira, jo crec que passarà potser el pitjor, que és que es quedi sense ganes de quedar-se. Que per mi podria ser la pitjor situació, que és que Messi, pel contracte que té, no trobi una sortida, pels diners, diguéssim, que ella ha d'acabar cobrant o vol cobrar si marxa del Barça, i per tant es quedi a contracor una temporada més fins a esgotar el seu contracte. Per mi, això seria la pitjor opció, perquè tindríem el millor jugador del món a casa seva sense voler-hi ser, que per tant podria ser una bomba de rellotgeria.
Marvà, estàs preocupat?
Doncs home, la veritat que em preocupa veure que Messi, sobretot em preocupa veure que Messi a casa seva no se sent a gust. Això vol dir, quan algú a casa seva no se sent a gust, és que no s'identifica quan mira al costat, quan a casa seva mira la seva habitació, s'hi ha de sentir a gust sempre. Ara segurament la gent que està de vacances a casa seva, quan torni a casa, també tindrà aquella sensació de sentir-se a casa. Per tant, si Messi a casa seva no s'hi sent a gust, jo crec que els culers han de pensar que hi ha coses a dins del Barça que no funcionen, i per tant és per preocupar-se, i per tant és per veure si els arquitectes del Barça actual, és a dir, la junta directiva actual, que va entrar el 2015, però ja va entrar anteriorment amb Sandro Rosell, segurament aquella habitació de casa nostra que no està reconeixent Messi, doncs potser l'estan pintant d'uns colors que als propis culers tampoc agrada.
Marvà, et truquem perquè avui has publicat una informació al teu compte de Twitter sobre els últims dies de l'etapa de Setién al Barça, que potser han tingut a veure, no?, una mica amb aquesta decepció de Messi i aquesta idea que ara mateix té de marxar. Què va passar, Marvà, amb Quique Setién i com va ser la preparació dels últims dos partits de Champions?
Doncs, mira, per ser clar, la preparació que explicàvem avui a través del Twitter i que també és a través del programa de porteria de BTV que comencem el fin mes de setembre. La preparació del partit del Bayern, ens expliquen des de dins del vestidor, va ser, podríem dir, nefasta, així ens ho expliquen.
Nefasta.
Si la comparem, per exemple, en com s'havia treballat anteriors entrenadors, sobretot a nivell d'anàlisi rival. Mm. Un exemple molt clar. El mateix dia de partit, hores abans del dia de partit,
sí,
del partit del Bayern es va jugar just ara fa una setmana a les 9 de la nit. Doncs hores abans de les 9 de la nit del divendres passat, l'equip del Barça veia per primera vegada un partit del Bayern visionat, un visionat col·lectiu de tot l'equip que el cos tècnic de Quique Setién els hi ensenyava. Això és impensable, per exemple, en comparació amb altres entrenadors. Una cosa que no va passar tampoc en aquest partit del Bayern va ser que durant la setmana no es va treballar com poder fer mal en el Bayern, per exemple, com atacar-lo, en quin sistema defensiu jugaria el Bayern i, per tant, com el Barça podria rebatre-ho. Tampoc es va treballar, per exemple, com el Barça hauria de defensar el Bayern. Per tant, una preparació molt allunyada de com havia sigut en altres èpoques o amb altres entrenadors, fa 6 mesos anteriors amb Ernesto Valverde o fa 3 temporades amb Luis Enrique. De fet, fins i tot, expliquem que fins i tot el dia del Nàpols les instruccions van ser tan poques com només donar l'11.
Res més.
I cap més tipus d'indicació. I encara et diria una cosa més, Roger. A la mitja part, de just fa una setmana al partit, amb la derrota 4-1, doncs, si el partit no es va preparar bé, s'esperava, com a mínim, doncs, un cop d'efecte, no? Potser de Setién o del seu cos tècnic a la mitja part. Res, cap indicació. A la mitja part, 4-1 al vestidor, cap indicació per intentar canviar el partit, tampoc.
No va dir res, Setién. De fet, vam veure una imatge a través de les xarxes de Leo Messi al vestidor assegut, cap cot, Ter Stegen a la porta, mirant a l'horitzó, i quadra amb això que ens explica en Marc Marvà d'aquesta poca reacció o d'aquesta indiferència de Quique Setién al descans i també aquesta manera de preparar aquests dos últims partits de Champions. Em crida l'atenció, Marc, el que expliques del dia del Bayern. Fins al mateix dia, hores abans del partit, doncs fins aleshores el Barça, l'equip, encara no havia vist vídeos, imatges del rival a nivell col·lectiu per analitzar una mica a quin rival s'enfrontaven i així els hi va anar el Barça.
Totalment. Pensa, per exemple, per posar-te un exemple, un exemple que s'entendrà molt bé.
Sí.
Un equip d'Ernesto Valverde, per exemple, el dia abans de partit, qualsevol partit, el dia abans sempre hi havia una visualització. En un partit, per exemple, com el del Bayern, on durant aquella setmana no hi havia hagut partit, recordem que hi havia hagut l'aturada després de la Lliga i, per tant, no hi havia cap partit. Parlant amb gent del cos tècnic de Valverde, ells diuen que, com a mínim, 3 visualitzacions segur que s'haurien fet. Una visualització del propi Barça, sempre es fa, una altra visualització del rival i una tercera visualització específica de com el rival ataca i defensa l'estratègia. Aquestes 3 segur que s'haurien fet en una època, per exemple, de Valverde, i en canvi, en aquesta època, per exemple, de Setién, doncs va ser aquesta el mateix dia de partit.
Molt preocupant. Marc Marvà, gràcies, bona nit.
Molt bé, Roger, bona nit.
El que dèiem, sobretot, el que està passant ha decebut molt a Leo Messi i això que ens explica en Marvà, doncs home, segurament també ha tingut a veure amb aquesta decepció que viu ara el jugador argentí. Josep Maria Minguella, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Josep Maria, hem explicat que Messi, a hores d'ara, té la intenció de marxar perquè vol continuar guanyant títols, ell li agradaria anar a un equip gran d'Europa, no està còmode amb Bartomeu, ell volia que Bartomeu hagués plegat, que Xavi hagués vingut... Tu t'esperaves, Josep Maria, que al final d'aquesta temporada estaríem pendents tots de si Messi marxa del Barça o no?
Bueno, fa 4 anys que el Barça està amb una caiguda lliure. els que ho anunciàvem, els que ho denunciàvem, els que parlàvem amb bé del Barça, ens deien antibarcelonistes i coses d'aquestes. Ahir em van passar unes declaracions que vaig fer fa 2 anys i mig o 3 a la COPE, un dia a la nit, de quasi un quart d'hora o 20 minuts, que sembla que les fes ara. Parla del Coutinho, del desastre, de l'art, de l'altre, de... Bueno, això no són mèrits meus, és que tot això que dieu segur que és veritat, però qui va portar el Setién? El Setién va venir pel seu compte o van anar a buscar?
Van anar a buscar.
Van anar a buscar. I algú s'ha responsabilitzat d'això o li foten el mort amb el Setién de que no veu partits, de que no sé què, de que no ensenya, de que tal... De... Qui el va anar a buscar? Qui va ser l'irresponsable que va anar a buscar amb un senyor que és molt bona gent, però que ha entrenat a Betis i a les Palmes i tal, i que el fots amb un vestidor com el Barça, que té carga metàl·lica per tot arreu?
Mm.
I les coses a vegades passen perquè tenen de passar, i a vegades passen perquè les que les fan o les que les posen en marxa són un desastre per fer aquelles coses. Em serviran molt per altres, però per aquelles no. I el Barça fa 5 anys que té una caiguda lliure que, bueno, ja et dic, si un dia agafes això que deia jo, no perquè vulgui posar les medalles, però és que es veia venir qualsevol que entengui una mica de futbol. I ara és una mica el petardasso final, entens? El petardasso final, o de jugar l'entrenador. Mira, el Barça amb 8 mesos o 10 mesos, només amb finiquitos d'entrenadors i portar-ne un altre, perquè ha sigut de pagar perquè vingui el dos, ha estat quasi 30 milions d'euros. Tu t'imagines?
Mm.
Tu t'imagines?
Sí, sí.
Llavors, quan tu portes un barco de manera tan desorganitzada o tan ara cap a la dreta, ara cap a l'esquerra, ara blanc, ara negre i tal, doncs, bueno, el normal és d'un dia et fotis contra les roques i et quedis clavat allà. I això és així. Llavors, això ha culminat ara amb que durant la temporada doncs hi ha hagut algunes reunions per la renovació del Leo. No s'han posat d'acord, perquè el Leo, o el seu pare, així es manté unes demandes importants perquè també durant els últims anys haurien anat deixant a obrir baixeta, eh? I han acceptat situacions tal i que quedi lliure i que tot aquest tipus de coses, i ara et trobes amb aquesta situació que també és la culminació d'aquests 4 o 5 últims anys de no saber-se posar a puesto.
Josep Maria, tu coneixes molt bé Messi des de petit, i coneixes la família, coneixes l'entorn de Messi, la família. Has parlat amb ells, amb algú proper a Messi, avui, a les últimes hores?
Ara és difícil perquè el pare fa temps que està a Argentina i apareix i reapareix, en qualsevol moment trucarà, com fa a vegades, però a vegades quan un truca no s'hi posa,
sí.
I no he parlat amb ningú, però és que no, jo, si vol que us digui la veritat, permeteu-me això que no necessito parlar amb algú. La situació del Leo és molt clara. Leo té un any més de contracte. A Barcelona, a Bartomeu, no pot deixar lliure de cap manera, perquè si no... Perquè veus que havia d'anar a viure a la Conchinchina, que no sé si existeix ara la Conchinchina, però que havia d'anar a viure un puesto com aquest.
Mm.
Per tant, hi queda bé si se'n vol anar a l'E un traspàs.
Sí.
Un traspàs important.
El Barça exigirà un traspàs. Això ho hem explicat.
És que no pot fer-ho d'una altra manera.
Mm.
Que no li pot donar la llibertat. Perquè el Barça, quan va buscar un jugador, té de pagar. Per tant, no li pot donar la llibertat al jugador un contracte. I llavors, un preu adient el que és el Leo, gran, més el que cobra aquí el Barça cada any...
50 nets per temporada.
Quant?
50 nets per temporada.
Bastant més, però és igual. Bastant més.
Sí?
Aquest cost, jo crec que ni tinguent diners, cap club el pot incluir amb el seu, com es diu, això financer.
El fair play financer.
No pot incluir, perquè és massa cost, vull dir,
sí.
Si li poses 100 o 150 de traspàs, més el que demanarà 2 o 3 anys d'això, no t'entrarà el cost financer. Vull dir, hauràs de treure 5 jugadors per poder fitxar el Leo. Per tant, amb la situació del Covid, de tot aquest tipus de coses, a mi em dona la impressió i aquesta ara començar la temporada d'aquí 15 dies, 3 setmanes, que no hi ha risc de que se'n vagi aquesta temporada.
Tu creus que no marxarà aquest estiu? Que potser ho farà l'any que ve, però ara ja, que és el que té previst Messi, el que li agradaria, ara no ho farà, creus?
Jo crec que no. Jo crec que no hi haurà manera de trobar un encaix, encara que hi hagi la voluntat, hi haurà manera de trobar no sé qui que vingui amb 100 i escaig milions per un jugador excepcional, però de 33 anys, més el contracte del jugador. Puc equivocar, però crec que això, amb aquesta situació del Covid, que està tothom, que no sap si tira cap a la dreta, a l'esquerra, ni quan començarà la Lliga,
ja,
ni si tindrà sponsors, ni si tindrà personal a les grades, i tot això, crec que això ho complica molt. Una altra cosa és que el Barça, cosa difícil, perquè clar, aquí van tirant bassegades, però que el Barça fes una estructura d'equip, podríem dir, que ha dit, hòstia, escolta, cuidado, això tal. I que el Leo complís aquest any que li queda i d'aquí a 1 de gener vegués que això marxa. Escolta, cuidado, sí, tal, ha vingut aquell, no sé què, no sé quan, no són competitius i tal, no sé què, el Koeman m'ha encaixat bé i tal, en aquest sentit, llavors, podria ser que llavors digués, escolta, ja estic còmode aquí, tinc els fills aquí que parlen català i tot això i tal, doncs, bueno, parlem amb el nou president o amb el qui pugui ser nou president i em quedo 2 anys més. Mm. Això és una suposició que no sé si té part de Julio Verne, vull dir, de creatiu i d'això, però jo crec que pot ser real.
Aquí el problema, Josep Maria, és que continuarà el mateix president, que és Josep Maria Bartomeu, i hem explicat que Messi no està còmode amb Bartomeu. Per tant, si això no canvia, això ens fa pensar que Messi continuarà igual d'incòmode.
No, però d'aquí a gener no se'n pot anar sense pagar un traspàs al Barça.
Sí, sí.
No hi ha cap president, ni vicepresident, ni d'això, que pugui donar la llibertat a Leo en aquests moments perquè ell se'n vagi un lloc que vulgui. Això seria bueno, jo crec que sí. Mm. Sembla totalment impensable. Mira que aquesta directiva ha fotut coses rares i fitxatges, tal, però jo estic segur que aquesta no la farà. Mm. Llavors, si es queda a pagar un traspàs, ja el jugador no pot marxar fins a 1 de juliol de l'any que ve. Llavors el jugador està lliure per anar-se'n. Llavors hi ha un altre president.
Ja.
És a dir, jo ja entenc que vosaltres, com a periodistes, teniu la immediatesa del tema i tal, però no, per mi no és tan fàcil. Ara, el que sí que és evident és que està explotant el malestar que hi ha hagut els últims mesos, la falta de control, tot aquest tipus de coses, de gent dintre el vestidor, canvis de secretaries tècniques, del líder de la Vidal... És que si us fa una mica de capítols, la història d'Espanya queda petita davant de la història del Barça dels últims 3 o 4 anys. Eh?
Ben,
sí. Cosa. El que passa que una notícia es menja l'anterior, però realment, si tu mires tot el que ha passat i tot el que no sé què, i els secretaris tècnics, els fitxatges i no fitxatges, tot per un equip que té el Leo Messi, que teòricament hauria d'estar totes les finals, alguna la pots perdre, la majoria guanyar-les, tens de lluitar per la Lliga i tal, bueno, doncs has arribat a això. I això que deia el Marc, amb molt bon criteri, que aquest, ell no el va portar, el Setién el van anar a buscar, per tant, que prengui la responsabilitat del que van a buscar. Mm. Però és que, inclús presentant i passant moltes imatges a l'equip contrari, també ens en van posar 4 a Liverpool.
També.
Això
ja ho arrosseguem des de fa temps.
No, això ara és la traca final, com quan vas a Sitges, que hi ha la festa major, i llavors allà a la platja poden aquells focs artificials i
igual.
Tal. Però, nosaltres estem amb els focs artificials, però estiguem tranquils i tal. I l'última.
Vinga.
Si el Leo se'n vol anar i porta diners i tot això, doncs, bueno, doncs haurem de dir, escolta, tu, passa pàgina, moltes gràcies per el que tot el que ens has fet, el que és això, tal, hem estat entusiasmats, però si la teva idea és gran, doncs, escolta, el dia estem fotent se'm anar al Madrid. Vull dir, bueno, el que fot a fora. Bueno, és que això és així. I el Cristiano se'm anar del Madrid, també.
Igual.
Clar, els jugadors tots els estimes molt, tal, no sé què, però hi ha moments que si no lligues, vull dir, com, i la història del Leo, si se'n va, seguirà amb un altre club, que jo et dic crec que no se'n anirà per ara, i la història del Barça, si se'n va el Leo, també seguirà. El que s'haurà de fer és, llavors, reconstruir la plantilla i fer-la competitiva sense comptar amb ell. Bueno, està bé, sabrà molt de greu, tal, volarem, asfaltes, no sé quantos, però el Barça començarà la Lliga, es posarà la samarreta i jugarà contra no sé qui cada partit que li toqui.
No ens quedarà cap altre que acceptar-ho, si Messi vol marxar, però, Josep Maria, ens quedem amb el teu optimisme, que almenys Messi no marxarà ara, que si ha de marxar, que ja ho faria la temporada que ve. Minguella, si et truca el pare de Messi, agafa'l, eh?
Sí, home, si tinc el telèfon, no sempre em marxa.
Molt bé, Josep Maria.
Vale.
Vinga, Josep Maria, gràcies, bona nit, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu.
Doncs ja veieu que Messi ens té tots pendents. Al Club de la Mitjanit us hem explicat què sent, què vol. Ara mateix la seva idea és marxar del Barça ara. En Minguella creu que ara no ho farà, però és la idea que té Leo Messi a hores d'ara. I no per anar a un equip de segon nivell, no per anar a Miami, sinó per anar a un gran club europeu, perquè vol guanyar més títols i veu que el Barça no en podrà guanyar. Ai, ai. Després, encara al Barça, us expliquem qui seran els ajudants de Koeman i quan el Barça començarà la pretemporada. Veurem si amb Leo Messi o no. Ara, una pausa i hem d'anar ràpidament cap a Bilbao. Ara venim.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el
68.883. 68883, a la sèrie 114, 114.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Caldentei cobra cap a la dreta, Graham Hansen que prova de penjar el punt de penal, no ha enganxat bé Oshuala, remata amb la propi gol del Barça, ha marcat Hamraoui. A 10 minuts pel final del partit, el gol que esperàvem. Servirà més enllà del mig del camp Sandra Paños, minut 93 ja de partit, i el Barça a semifinals. El Barça tornarà a jugar a les semifinals de la Lliga de Campions. Ha sigut un partit de picapedra, un partit de patir molt, però el Barça torna a posar el seu nom al mapa del futbol europeu. Barça, un Atlètic de Madrid 0.
Almenys l'equip femení del Barça, hi ha bones notícies, perquè l'equip blaugrana ja és a les semifinals de la Champions femenina. Avui victòria als quarts contra l'Atlètic de Madrid, 1-0, i així ho ha explicat l'Ernest Macià des de Sant Mamés. Ernest, què tal? Bona nit.
Bona nit, Roger.
Un Barça superior, no?, però que tot i així li ha costat. Potser ens esperàvem un partit més còmode, oi?
El que passa que és tot tan estrany després del Covid, perquè, clar, dèiem, no, és que l'Atlètic ha començat a entrenar aquesta setmana, vindran sense massa, diguem-ne, preparació, no?, perquè, a més, moltes jugadores noves, algunes han passat també el tema del Covid i arriben completament desestructurats, en canvi el Barça ha pogut fer pretemporada. Però és que, clar, tot plegat arriba després d'una aturada de la competició enorme, que és més llarga que un estiu, no? Vull dir, tots els equips del Barça també l'han patit. Llavors, podia passar absolutament de tot. Jo tendia a pensar que el Barça ho solucionaria més ràpid, però és evident que l'Atlètic ha fet un equipàs i que ho ha tingut fàcil perquè tenia un 11 titular, no ha pogut triar tampoc massa del que tenia, i han anat a jugar a reduir el temps i l'espai, que el partit es jugués en els últims minuts i sobretot en espais molt petits, perquè s'han tancat a darrere, buscaven el contraatac, és a dir, ha sigut un partit, com deia a la narració, molt de picapedra,
sí,
i l'han guanyat, doncs, perquè potser físicament el Barça està una miqueta millor al final del partit. El Barça ha acabat cansat, però l'Atlètic de Madrid suposo que encara més. Per tant, doncs, escolta, el Barça a semis un altre any, aquesta és la notícia.
I a semis al Wolfsburg, que déu-n'hi-do, perquè avui ha guanyat 9-1 al Glasgow City. Dimarts, en aquestes semis, Ernest, aquesta sí que serà una prova dura.
Sí, el que passa, sí, el Wolfsburg és un dels grans al futbol europeu, vull dir, és evident que serà molt, molt complicat, però no, no, és a dir, el Glasgow no és l'Atlètic de Madrid, això també ho hem de tenir clar,
sí,
no?
Sí.
Per tant, és difícil fer un paral·lelisme, però sí, a semifinals el Wolfsburg, un Wolfsburg o un Olímpic de Lió són dues pedres molt, molt dures, i a veure si el Barça dona la sorpresa, perquè el Wolfsburg, clar, evidentment han pogut dosificar molt.
Mira, Ernest, ens escolta aquesta hora una jugadora del Barça, és la Marta Torrejón. Què tal, Marta? Bona nit.
Hola, bona nit.
Heu sopat ja, suposo, no?
Sí, ja hem sopat, ja estem a punt d'anar a intentar descansar, que a vegades després d'aquests partits costa una mica, però en algun moment haurem de dormir i descansar i tant.
Sí, no? Ara l'Ernest ens explicava que heu acabat cansades, ho noteu, després de tants dies aturades, ara tornar-vos a posar i amb proves tan exigents, noteu el cansament?
Bueno, jo crec que dintre de les opcions i les possibilitats que teníem hem fet una molt bona pretemporada, hem tingut els nostres partits i els nostres moments i, bueno, evidentment, al final és un partit de Champions, han sigut 90 minuts molt intensos, que fins al final del partit no s'ha decidit, amb la qual cosa, sí, l'esforç de l'equip ha sigut gran, estem cansades, però jo crec que tenim temps suficient per recuperar-nos per al dimarts, amb la qual cosa estem tranquil·les i a descansar i a recuperar el millor possible.
I primer pas fet, Marta, ja teniu les semis aquí, això comença bé.
Sí, la veritat que sí, ja estem una miqueta més a prop i, bueno, amb la feina ben feta i a tot s'arriba. Però ja et dic que ha fet molt bon resum l'Ernest, amb el qual jo crec que poca cosa més a dir del partit.
Us esperàveu, però, que costés tant avui, Marta? Que potser ens esperàveu un partit una mica més fàcil, no tan incòmode, no? I el gol ha tardat a arribar. Us ha sorprès això, que costés tant avui?
Sincerament, jo crec que podia haver passat de tot. La situació en què ens hem trobat és rara per tothom. Elles amb moltes jugadores noves, amb el tema dels positius que han tingut, les baixes, després de tots aquests mesos sense haver fet cap tipus de partit de competició real, el qual jo crec que podia haver passat qualsevol cosa i al final és un partit de Champions, és un partit únic. Sabien que seria molt complicat, que seria difícil. Elles han fet el seu partit, els hi ha funcionat bé fins al final, però bueno, jo crec que amb la insistència que hem tingut, amb l'esforç, amb el treball, jo crec que anant totes juntes cap amunt, al final ho hem aconseguit, que és el que compta. L'important dels resultats és passar aquesta semifinal, i és el que hem aconseguit.
La Rut Vilà ha estat avui l'equip de la transmissió d'aquest Barça Atlètic de Madrid, que l'hem explicat al Tot Costa, avui especial Tot Costa. Rut, alguna pregunta per la Marta?
El que hem vist, Marta, és que us costava bastant finalitzar. No sé si tant costava que us veieu ja a la pròrroga.
No, jo sincerament, fins al minut 90-92 que pot durar un partit, jo confio en el meu equip, confio que lluitarà fins al final i alguna cara tindria. Ja havien fet alguns avisos amb la ciutat, amb alguns altres centres, i al final, mira, al final també amb una jugada de centre i tal, ha arribat el gol. Jo crec que s'ha de treballar fins al minut 90, fins al final del partit, i aprofitar les ocasions que tens. Evidentment, si haguéssim anat a prorrogar, doncs mira, haguéssim continuat igual, però jo confiava plenament.
Tu com estàs? Vas tenir una lesió a l'estatge de pretemporada. Tenies l'alta fa uns dies. Com t'has trobat?
M'he trobat bé, m'he trobat còmode. Al final, jugant a aquest equip és molt fàcil. Totes et donen un cop de mà i és molt senzill entrar en la dinàmica. M'he trobat bé, ara ja et dic, a recuperar totes el millor possible per al dimarts, que tenim un gran partit per davant i ja està preparada 100%.
Un partidàs contra un rival potentíssim, amb molta pólvora ofensiva, un partit segurament molt diferent, no? Ara, després d'aquest 9-1 amb el Glasgow City, espanta una mica aquest Wolfsburg, però suposo que vosaltres també us trobareu amb un rival diferent que probablement no es tanqui tant al darrere i que potser us afavoreix una mica més el vostre joc.
Això mateix anava a contestar i el poc que hem parlat ara mateix del partit que ens ve és això, que al final sí que és veritat que avui ens hem trobat un rival tancat amb, potser esperant les seves ocasions al final del partit amb algun contraatac i tal. Jo crec que contra el Borussia serà completament diferent. Al final elles juguen de molt de tu a tu, elles aniran a dalt segurament a apretar, tindran les seves ocasions, i això també fa que el partit es pugui obrir una mica més. Veurem què passa.
Nosaltres també a la transmissió comentàvem que en aquell partit el Barça no pot deixar passar les oportunitats que avui, per exemple, no han entrat perquè ella sí que no perdona. No sé si també, respecte a la final de l'any passat, teniu aquesta consigna de fer aquest pas endavant, que és sobretot aguantar els primers minuts, no? Que no us passi una mica com amb l'Olímpic, que us va fer un cop tan fort al principi que després va costar molt de recuperar.
Bueno, evidentment, sigui en unes semifinals o sigui en qualsevol partit, l'encaixar aviat sempre és un hàndicap. Ja comences amb el marcador en contra i això sempre no afavoreix. Sí, evidentment volem treballar i treballem que aguantar aquesta arrencada de l'equip rival, no?, que té tan potent, amb aquest trident que té a dalt molt fort, i bueno, això ens encarregarem aquests dies que tenim pel davant a treballar aquestes coses i ja que no passi com l'any passat.
Ernest, alguna pregunta?
No, respecte a l'any passat, respecte a la temporada passada, perquè era aquest mateix any, perquè no heu canviat tant la plantilla, ha arribat alguna jugadora, Hansen, però en general sou bastant les mateixes. En què ens hem d'agafar per pensar que el salt que hi ha entre els equips, diguem-ne, del centre d'Europa i els del sud, o l'Olímpic de Lió, o el Wolfsburg i tal, el salvarem?
Bueno, jo crec que això ja ho hem anat demostrant al llarg de la temporada passada, o aquesta mateixa temporada, com bé dius, que el Barça femení no es va quedar amb aquella final de Budapest, sinó que va ser conscient d'on volia arribar, de les possibilitats que tenia i que estem treballant per fer que aquesta distància sigui més petita. Bueno, aquest dimarts tenim una gran prova de foc i veurem on estem.
Marta, us quedeu a Bilbao, suposo, no, ara? I fins dimarts, i ja si podem allargar-ho fins al dia 30, que és el dia
crec
de la final.
Diumenge, crec que diumenge marxen a Sant Sebastià.
Ah, a Sant Sebastià.
En principi sí, encara no està ben bé clar, però bueno, avui passem nit aquí i ja veurem què passa el cap de setmana.
Bé, no us moveu del País Basc, vull dir, i esperem que fins al 30, que és aquesta final.
Ojalà.
Aviam si torneu a arribar i aviam si aquest cop sí, que el Barça s'endú la Lliga de Campions. Marta, moltes felicitats, i això no s'atura, i molta sort dimarts. I ens veiem el dia 30, esperem, i ens sentim el dia 30 aixecant la Champions.
Ojalá, que vagi molt bé, merci.
Com corre l'Arbussa, eh? Ja et veus a la final.
Jo em veig a la final, ja, Marta.
Sí, la noche...
Jo vaig ràpid, Marta. Vaig ràpid. Marta, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Ernest, tu vens cap aquí demà, no?
Sí, jo demà al matí vinc aquí, ja tot gira, i jo venia per un partit de bàsquet, però l'han suspès per Covid.
És veritat.
Perquè un membre de la plantilla ha donat, doncs, positiu asimptomàtic, però s'ha suspès, per tant, doncs jo vindré aquí al Tot Gira amb l'Oriol.
Molt bé. Ernest, alguna cosa més des de Bilbao?
Res més. Simplement, doncs, que el Barça, fixa't que s'ha abonat a ser un dels quatre millors d'Europa. Jo crec que ens hem de quedar amb això. A més que si superen el Wolfsburg i tal, mira la dinàmica dels últims anys i t'adonaràs que ara sí el Barça està consolidat entre els 4-5 millors d'Europa.
Tres
ja.
Semis en quatre temporades.
Déu-n'hi-do. Sí. Això ho celebrem. Ernest, gràcies. Bona nit.
Vagi bé.
Doncs dimarts, la semifinal, Barça-Wolfsburg, un altre tot cost especial, per viure aquest partit, com avui, dimarts a les 8, per veure i viure el camí d'aquest Barça en aquesta Lliga de Campions. Hem explicat l'última hora sobre el futur de Leo Messi, hem parlat del Barça femení, que ja és a les semifinals d'aquesta Lliga de Campions, ara parlàvem en directe amb la Marta Torrejón, i Ruth, no ens movem del Barça perquè el masculí, en aquest cas, avui hem conegut de manera oficial qui seran els ajudants que acompanyaran Ronald Koeman.
Sí, ja havíem explicat que Koeman sumaria al seu staff un exjugador del Barça, Henrik Larsson, però ens ha sorprès que incorpori també un estrateg de la pilota aturada, un holandès com ell, Alfred Schroeder, de 47 anys, un tècnic amb experiència a Alemanya i a Holanda. Alemanya, la temporada passada, va entrenar al Hoffenheim fins al juny, que va marxar per discrepàncies amb la planificació del nou curs amb la directiva. una sortida estranya perquè encara li quedaven 4 jornades perquè acabés la Bundesliga. Abans també el Hoffenheim havia estat l'ajudant de Julian Nagelsmann, l'actual entrenador de Leipzig, sí. L'home de moda.
Sí, sí.
I entre les seves dues etapes a Alemanya va anar a Holanda. D'això fa dues temporades va ser l'assistent d'un altre, entrenador d'aquests en nom, Erik ten Hag, a l'Ajax, on va coincidir amb Frankie de Jong. Mm. Aquell any l'Ajax va arribar a les semifinals de la Champions.
Per tant, el coneix bé, de Jong, ara?
Sí, sí, sí. I tenim el record que aquell any van eliminar el Madrid.
Home, una bona temporada de l'Ajax. Sí. Llàstima que no van poder avançar més, però déu-n'hi-do quina temporada va fer aquell Ajax de Frankie de Jong i Erik ten Hag.
I d'ell, com deia tothom, destaca la seva aportació en els equips que ha passat per comprar part a l'estratègia. I després Henrik Larsson, que aquest sí que el coneixem bé i l'hem seguit una mica més perquè va jugar al Barça. El suec ara té 48 anys. El Barça, com a jugador, va seguir de la temporada 2004 a la 2006, on va guanyar la Champions de París, dues lligues i una Supercopa d'Espanya.
Recordes bé tu a l'Arsa, no?
Sí, aquí entre el públic va deixar molt bon record. Mm. Entre els periodistes, no tant, perquè era un pel esquerp, però jo vaig tenir-hi molt bona... sense res especial, però ho vaig tenir molt...
Et portes
molt...
bé amb tothom, Ruth.
No, és veritat. No? Crec que la llista de negatius en tindria més que de positius. El Larsson el tinc a la de positius. Bueno. Com a entrenador, que és el que ara ens interessa. Larsson ha treballat bàsicament al seu país, a Suècia, a Landskrona, al Halkenberg i al Helsingborg. I amb Koeman ja va fer bones migues al Feyenoord, on van coincidir, quan eren jugadors, del 95 al 97, i ara, a més, comparteixen representant.
Doncs d'això es coneixen, Koeman i Larsson. Doncs ja ha definit el cos tècnic de Koeman, també, Ruth, definida ja la data d'inici de la pretemporada.
Sí, el Barça començarà a entrenar-se dilluns 31 d'agost a la tarda. Estan citats els jugadors a 5:45, però el dia abans ja han de passar, el dia 30, diumenge 30, han de passar els jugadors a la ciutat esportiva les proves PCR obligatòries abans de començar la pretemporada. Veurem si aquests dies hi veiem Leo Messi o no.
És el gran dubte que tots ens preguntem i que volem veure si aquest 30, el 31, Leo Messi acudeix a la ciutat esportiva i comença aquesta pretemporada amb el Barça.
El Minguella ha obert una porta que sí, eh?
El Minguella és optimista.
Teníem portes, una porta com molt tancada i ens l'ha obert una miqueta. L'única porta
que s'ha obert avui és el Minguella, que és qui millor coneix a Leo Messi. Bé, el Barça que començarà una pretemporada dins d'una nova era, després que hagi acabat de la pitjor manera possible, a tots els nivells, en l'esportiu, doncs mira, diumenge, per exemple, no podrà jugar aquesta gran final que tenim aquesta setmana, que és la final de la Champions, que la jugaran el PSG i el Bayern de Múnich. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, Roger, què tal?
Bé, ara parlem de la final de la Champions, però ho hem explicat a l'inici del programa. Avui hem tingut la final de l'Europa League, el Sevilla campió. Què t'ha semblat, tu, que l'has vist?
Bé, primer de tot que molt merescut perquè no és només l'idili que té aquest club ja amb l'Europa League, sinó que crec que ha aguantat millor el partit. Era un autèntic partidàs, perquè l'Inter és molt bon equip. I crec que la virtut del Sevilla ha estat que ha sabut aturar aquesta dupla d'atacants, a Lautaro i a Lucas, sense restar sobretot l'impacte que tenen els dos laterals en l'equip de Lopetegui. I ha estat molt bé, ha aprofitat els seus moments, ha aprofitat molt bé l'estratègia i després ha sabut aguantar. Per tant, per mi...
Hem perdut l'Àlex. Àlex? Sí. Àlex, et sentim tallat. No sé si et pots moure. No et sentim bé, ara.
Ara em sentiu més bé?
Ara, Àlex.
Deia que havia tingut el mèrit de poder aquesta doble atacants també, sense restar atac, no? Sense restar-se... sobretot l'impacte dels seus laterals, que, en el qual és molt fort. Ha aprofitat molt bé els moments, ha aprofitat l'estratègia i crec que és molt merescut perquè ha fet una fase final molt completa.
Àlex, déu-n'hi-do, quina temporada està fent Julen Lopetegui, eh?
Doncs sí, sí, i la reflexió crec que és que el Madrid va tenir molt poca paciència amb el que és un, jo crec, un molt bon entrenador i ho ha pogut demostrar perquè la temporada del Sevilla té molt mèrit. Però és que, a més a més, hi ha hagut moments, hi ha hagut pics on ha jugat molt bé aquest equip.
Això, la final de l'Europa League, en què el Sevilla s'ha endut el seu sisè títol, però, Àlex, diumenge tenim partidàs. La final de la Champions, PSG, Bayern de Múnich. Aviam, Àlex, qui és favorit? Qui arriba millor, el PSG o el Bayern?
Per mi és lleugerament favorit el Bayern. Però
el
no
Bayern.
Tant, sí, però no tant com fa unes setmanes. Jo crec que...
Ha canviat, no?, una mica la visió...
Sí, el Bayern perquè està en el seu to d'aquesta temporada. És l'equip més en forma de la temporada, l'equip més golejador de totes les cinc grans lligues. 158 gols i li falta un partit, 158 gols, que es diu ràpid. Però aquest PSG jo crec que ha guanyat en confiança i sobretot hi ha un aspecte clau. Jo crec que Tuchel ha trobat l'ha clavat aquesta vegada. Neymar juga alliberat, juga en una posició com la de Fou quan jugava Messi, i crec que aquest canvi li ha donat a l'equip molt. Per tant, estem davant d'un PSG que és més solidari, però que aquest canvi en l'engranatge de l'equip jo crec que l'ha millorat molt, i per tant una miqueta per sobre el Bayern, però compte, perquè el PSG és un equip ara molt millor.
I no us penseu que no tenim clau avui, perquè aquesta final el Barça no la juga, però Àlex, també tenim clau del mas d'aquesta final, d'aquest PSG-Bayern.
I tant, i tant. I la clau avui, direm, Mbappé a l'esquena de la defensa del Bayern. Perquè, per dir-ho ràpid, i sé que vas molt agafat de temps, Roger...
Una mica, molt poc.
El punt més fort del Bayern és la contundència ofensiva, són dos punts molt forts. Contundència ofensiva, té molt gol i després pressiona molt bé. Per mi és la millor pressió d'Europa. Per tant, si el Bayern t'ofega en el teu camp, té les de guanyar. Però si aconsegueixes sortir d'aquesta pressió, posa la defensa molt amunt. Què passa? Que amb això que us he explicat del Paris Saint-Germain, amb Neymar com assistent en la posició de fals nou i Mbappé trencant a l'esquena, sobretot en aquesta banda esquerra, és una cosa que el Barça, paradoxalment i sorprenentment, no va aprofitar en el dia que va jugar contra el Bayern, però li hem vist que tots els altres rivals, per exemple l'altre dia el Lyon, li ha pogut fer mal a l'esquena. Si el Paris Saint-Germain és capaç de sortir de la pressió i després trobar entre Neymar i Mbappé, com fa bé això, tinc l'espina de que pot guanyar.
Molt bé. Àlex, parlem la setmana que ve. Gràcies, bona nit.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bona nit.
I me'n vaig a Girona. Eduard Solà, què tal? Bona nit.
Hola, què tal, Roger? Bona nit.
Quines sensacions hi ha a Girona després d'aquest 0-0 ahir, en aquesta anada de la final? Perquè és que no és un mal resultat, però tampoc és bo, perquè el Girona no va marcar fora.
No, ja ho has dit tot tu, ja més val que pengi, no és un bon resultat.
Vinga, doncs, hola, bona nit. És...
Hola, què tal, bona nit. Adéu-siau, no, sí, veig que vas apretar també de temps, veig. Va.
Sensacions, doncs... Solà, què?
No, ara m'enrotllaré per fer-te emprenyar una mica. És un 0-0, sí. Li va bé al Girona perquè si repeteix el mateix resultat podrà classificar-se per jugar a primera divisió. Li va malament perquè no va marcar fora, i és un resultat també com el mateix que diu l'Elx, no? Que tampoc és un resultat molt positiu ni tampoc molt negatiu. Si algú s'esperava que el partit d'aquesta eliminatòria quedés sentenciat a l'anada, estava equivocat, i com ja s'ha demostrat a les 9 promocions anteriors, si vols et donaré unes dades, si vols no, perquè si vas malament de temps, doncs farem molt malament. Mira, a l'època moderna s'han jugat 9 promocions d'ascens a primera divisió, des que hi ha aquest format, en 6 ha pujat el que tenia la tornada a casa. Per tant, això beneficia el Girona. Ha pujat dos cops al Valladolid, un a l'Almeria, en aquella promoció contra el Girona, ha pujat les Palmes, ha pujat el Getafe i la temporada passada al Mallorca. En canvi, hi ha hagut 2 empats a 0 a l'anada en aquestes 9 edicions de la promoció, que ha acabat amb l'ascens del que ha jugat primer cas, el Granada i el Córdoba. Per tant, aquests precedents li van malament al Girona. Mm. I només en 3 cops hi ha hagut un avantatge global de més d'un gol a favor d'un dels dos equips. És a dir, que diumenge s'haurà de patir, patirà l'Elx, patirà el Girona, i veurem si el Girona és capaç de guanyar l'Elx, cosa que seria, faria que fos nou equip de primera divisió. Li serveixen 17 dels 22 resultats que ha fet a Montilivi aquesta temporada. Ha guanyat 15 partits, li servirien. També els 2 empats a 0 que ha fet aquesta temporada també li servirien. En canvi, no li servirien els 3 empats a 1, perquè això classificaria l'Elx, ni tampoc les 2 derrotes que ha tingut aquesta temporada a Montilivi, 0-2 contra l'Elx, ja n'hem parlat algunes vegades, sí. I el 0-3 contra el Mirandés.
Doncs diumenge el tot gira a la final de la Champions. Espera, que t'he de fer una pregunta, Sola, que és molt fàcil. I després, diumenge, la final de la Champions, i després aquest Girona-Elx, que el Girona pot tornar a ser de primera. Sola, la pregunta, sí o no, optimista d'aquest Girona?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Ens sentim diumenge, Sola, agafa forces i descansa.
Igualment, gràcies. Fins dilluns.
Vinga, nosaltres fem una pausa i hem d'anar cap a la Spezia, Itàlia.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Creix el líder en compra-venda de cotxes. Creix Ocasión Plus. Aquest estiu obrim un centre nou a Mataró. Per celebrar-ho només aquest mes, t'abonem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. Ocasión Plus. Obert dissabte matí i tarda a Terrassa. Ara també Sant Vicenç de Montalt i a ocasionplus.com. ocasionplus.com.
El Club de la Mitjanit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Catalunya Ràdio, dins teu.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
Vinga, 10 minuts i les 12 de la nit, el Girona, que busca pujar a primera, però me'n vaig fins a Itàlia, a l'Spezia, perquè allà, qui ja ha pujat a la Sèrie A amb l'Spezia és un jove jugador català, de Martorell, en Salva Ferrer, que té 22 anys, que estudia infermeria i que l'ascens que ha aconseguit no és un ascens qualsevol, perquè és el primer de la història d'aquest club italià de l'Spezia. Salva, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Aviam, explica'm una cosa. Com se sent un estudiant d'infermeria català de 22 anys que arriba de Martorell a l'Spezia, a Itàlia, al nord d'Itàlia, i que de cop i volta aconsegueix un ascens a la Sèrie A per primera vegada a la història del club?
Bueno, la veritat és que segurament això ara mateix no t'ho puc explicar perquè fins encara fa poques hores segurament no soc conscient del que acabem d'aconseguir i si un cas t'ho puc explicar dintre de 10 anys, 15 anys, crec que serà quan me n'adoni del que hem aconseguit, però molt content, la veritat, perquè era una cosa que sí que tothom havia somiat, però òbviament era un somni per tothom, no era ni molt menys l'objectiu. Sí que és veritat que conforme anàvem per als partits es va acabar convertint en l'objectiu, però en ningú moment em pensàvem que era tan factible, no?, que pogués arribar a fer-se realitat, i al final així ha sigut.
Per cert, Salva, m'estàs parlant amb el nas trencat, oi?
Sí. Ahir en una jugada de córner vaig rebre una patada a la cara. I sí, bueno, ja el tenia una miqueta trencat amb una fissura que vaig tindre, tot i que no me'l va desviar massa, diguem. I ara, doncs, amb aquesta patada ha sigut ja el colofó, no? I ara, doncs, haurem d'arreglar.
Ostres.
Que torni a ser una cara normal.
Fa gaire mal o què? Pots parlar bé?
Sí. No se m'ha tapat massa el nas. Ahir sí que amb tots els coàguls, perquè de no parar de sagnar amb tots els coàguls, sí que se'm va tapar molt, però ara bé. I si no és que m'ho toco o per d'error em fico la mà al nas, no, ni m'ho sento, la veritat. Però bueno, quan em miro el mirall, sobretot, és quan ho veig.
M'ho notes, no? Bé, tot sigui per pujar primera, Salva.
I tant. Vamos, si m'haguessin dit això... Abans
firmaves, oi? Firmaves, sí, que trenquessin el nas si pujaves a primera divisió. És que, escolta'm, Salva, crida molt l'atenció la teva trajectòria, perquè és curiosa i és que és meteòrica. En un any passes de baixar a segona B amb el Nàstic a pujar a la primera divisió italiana.
Sí, al final amb el Nàstic no va acabar com tot haguéssim volgut, òbviament. El Nàstic ara mateix és de segona B i no es mereix estar a segona B. En aquell any, doncs, les coses no es van fer bé, òbviament, perquè l'objectiu era, bueno, hi ha de ser per un club com el Nàstic, ha de ser sempre la permanència i no es va assolir. I jo en aquell any, doncs, vaig tindre l'oportunitat, o em van donar l'oportunitat, o la vaig aconseguir, com vulguis dir. De debutar a segona divisió, de debutar al futbol professional i quan un cop es va acabar l'any amb el Nàstic, doncs la meva intenció era seguir en el futbol professional i bueno, en aquest cas, en aquest sentit, l'Espet ja em va donar l'oportunitat.
Perquè tu vas formar l'Adam, oi? D'allà et fitxa el Nàstic per jugar primer al filial, que és la Pobla de Mafumet, de seguida explotes i et pugen al primer equip, i l'estiu passat, abans d'anar aquí a l'Espezia, va rebre moltíssimes ofertes, entre les quals la del Madrid-Castilla. Per què vas anar a l'Espezia de la Sèrie B en comptes de quedar-te aquí i anar al filial del Madrid, per exemple?
Bueno, això eren coses que portàvem molt representant. Jo gairebé de la meitat ni m'entero, perquè jo sempre li dic que si m'ha informat alguna cosa, que sí, quan són coses 100% factibles i l'objectiu, bueno, i la proposta esportiva és bona, i en aquest cas es pot ja ser sigui el clar guanyador, no, en aquesta disputa, no? I van proposar, bueno, van ficar unes propostes damunt de la taula molt bones que bueno, jo veient el projecte, veient el que ells havien fet els últims anys, que sigui que és un equip que no havia estat mai a primera, però que portava uns quants anys fent play-off de cent, doncs em va semblar una proposta molt suculenta i que vaig acceptar, no et diré a cegues, òbviament, perquè m'ho vaig pensar molt bé, perquè sempre marxar de casa és difícil, però sí que vaig acceptar amb il·lusió.
I mira si ho vas fer bé, Salva, que al mercat d'hivern el director general un dia li van preguntar per les sortides que hi podria haver a l'equip i ell va fer una llista de jugadors intocables que va explicar que aquests no marxarien segur. Un d'ells eres tu, Salva Ferrer. No et volien vendre de cap manera.
Bueno, jo crec que això diu molt d'ells també, o no? Si estàvem fent un, o no, estàvem fent un projecte maco i al final l'objectiu potser directament no ens ho van dir, però ells dins seu ja confiaven, no?, que aquell equip pogués arribar al play-off i doncs això es basava en mantindre doncs, la gent que podia competir i que podia lluitar per aconseguir aquest ascens i en aquest sentit segurament el director esportiu de l'Espet ja va confiar en mi i jo he intentat sempre donar la cara i oferir la meva millor versió dins del camp i fora del camp també.
Ara tens 22 anys, pensant en tu, quin futur t'imagines? Perquè no abunden molt els laterals drets, van molt buscats.
Pues no ho sé, perquè clar, és que si m'haguessin preguntat fa dos anys que quin futur m'imaginava jo, pues, no sé, no hagués acabat dient que Itàlia, no, jugant de lateral, perquè en aquell moment jugava de central a Espanya, inclús de central a esquerra, vull dir, he fet una evolució curiosa, no? I la veritat és que no ho sé, sincerament. Jo ara em veig de lateral, òbviament, perquè veig que aquí a Itàlia tinc unes característiques de lateral que poden explotar potser inclús una mica més que a Espanya, però bueno, al final el futbol avui en dia és molt global i totes les cultures futbolístiques agafen de les altres cultures. Així que no ho sé, intentar evolucionar amb els anys, intentar millorar bueno, cada temporada i no deixar de buscar maneres de ser millor jugador.
I ara pensava que ets seleccionable per la selecció sub-21 espanyola. De moment no hi has entrat encara, però esperes ser-hi aviat?
La veritat és que mai he pensat i mai m'ha creat o mai m'han estat seleccionat a la selecció espanyola. Òbviament seria una il·lusió increïble, però bueno, això no decideixo jo. La meva feina és fer el que em toca dins del camp de futbol i després l'altre, doncs, si ho mereixo, arribarà, i si no ho mereixo, doncs, arribarà. I la meva carrera seguirà.
Salva, estàs estudiant infermeria, oi?
Sí, aquest any l'he hagut de deixar. Bueno, quan vaig arribar a Itàlia vaig dir deixaré aquest any perquè no considerava que habituar-me a un país diferent, una cultura nova, un futbol nou, ja era prou complicat com perquè jo intentés seguir amb la carrera i vaig deixar-la un any aparcada.
Et queda un any?
Però sí, exacte. De cara al pròxim any intentaré acabar...
A distància, o què?
Sí, una miqueta a distància. No ben bé exactament, però bueno, intentant fer els exàmens a avaluació única, diguem, a un examen a final de curs, però a Barcelona un cop hi pugui anar.
Per tant, previsió d'acabar-la aviat, l'any que ve o d'aquí dos anys, però que no s'allargui gaire,
sí,
no?
Sí, almenys les assignatures, sí. Després hi ha la part pràctica, que això ja serà més complicat i necessitaria en aquest cas una miqueta d'ajuda de la meva universitat.
Doncs tant de bo, la puguis acabar aviat i si no quan puguis, però ara a gaudir d'aquest ascens a la Sèrie A. Salva, moltes felicitats per aquest ascens, per haver fet història amb l'Spezia. Per cert, que sàpigues que avui he parlat amb gent que et coneix del món del futbol i tots han coincidit a dir-me que t'ho mereixes per constància i per bona persona, m'han dit. Per tant, res més a dir, res més a afegir. Salva, a gaudir molt d'aquesta Sèrie A, que vagi molt bé, una forta abraçada, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit, gràcies a vosaltres.
Vinga, marxem, Ruth, amb un adéu a l'Espanyol.
Sí, el del capità Javi López, que deixa el club després de 13 temporades.
Nosaltres també marxem. Fins aquí el Club de la Mitjanit d'avui. Gràcies a la Ruth Vilà, a l'Ernest Macià, a l'Eduard Solà i en Damià Aguilar a la redacció, a en Dani Rodríguez al control tècnic i també gràcies als companys de control central. Nosaltres tornem dilluns, com sempre, a les 11. Bon cap de setmana, bona nit.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es